L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Després de l'economia, més val que ens ho agafem una mica bé i anem a descobrir alguna sèrie. Sandra Sotillo, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pere Farges, què tal? Bon dia i bona hora de nou. A veure si et capto.
Ara m'escoltes,
sí. Ja tinc.
Home, bon dia, què vols que et digui? Després d'escoltar tot el que ens ha explicat el professor Anguera, jo estic molt deprimit.
Per què, home?
Ja ho estava fins ara, però és que ara encara ho estic més.
Jo el bo és que no ho entenc, llavors com que...
No l'entens, però s'explica molt bé, aquest home.
L'he escoltat molt poc, però jo ha sigut sentir dos o tres paraules i el meu cap ha dit, desconnecto, però per interès propi, perquè Pere, com dius tu, pinta...
No malament, els sous no puja.
Escolta, sempre ens quedarà Netflix, oi?
Netflix.
Sí, Netflix. Alguna de les plataformes que avui ens recomanarà la Sandra Sotillo.
Espera't un moment. Netflix quan val? 7 i pico, no?
Ui, no ho sé.
No sé si podrem pagar-ho al final.
Ara m'has enganxat.
Crec, sí, la versió més barata, 7 i pico.
7 i algo, no?
Sí.
Okay,
Els més barats, els de Showtime, que jo sí, diria que ja se'ls hi va acabant l'oferta, si no s'ha acabat.
Avui
és l'últim dia.
Avui, fins a les 12 de la nit, l'últim dia perquè aneu a Showtime per internet, o sigui, per l'ordinador, ho feu pel mòbil, per l'ordinador, us connecteu a Showtime, i si voleu l'oferta aquesta que tenien posada a Showtime perquè paguis 3 euros la resta de la vida, diguéssim, sí, 3 euros al mes, doncs heu d'aprofitar avui, perquè és que avui s'acaba aquesta oferta. I mira, sort Joel, que m'ho has dit, perquè jo me n'havia oblidat.
Tio. Però recordeu-vos, heu de tenir una televisió no més antiga del 2016. És a dir, del 2016 o 2017, no me'n recordo, cap aquí. Vull dir que si teniu una mica més antiga ja no podeu entrar-hi, eh?
Molt bé, què tenim avui, Sandra? Què ens recomanes?
Doncs mira, avui us porto... Ho has dit molt bé, o sigui... Era difícil que encertessis que recomanaria una sèrie de Netflix, perquè no recomano mai sèries de Netflix, però justament avui us porto una sèrie de Netflix que es va estrenar la setmana passada, el dia 20.
Sí.
I tothom en parlava bé. Deia, és divertida aquesta, és divertida, està bé... Jo, de fet, us vaig dir aquí que s'estrenava aquesta sèrie, perquè és això, perquè era una de les destacades, però jo tampoc ni volia fer gaire cas, perquè és Netflix, i Netflix estic acostumada que em decepcioni. Doncs bé, l'he començat a mirar i la trobo molt divertida, i a més que divertida també, però ben feta. I que potser mostra, o sigui, és una sèrie que parla d'un tema que ja s'ha fet 10.000 sèries i que la manera d'explicar-ho, doncs, podia ser la mateixa que les 1.000 sèries, però hi han introduït un punt d'humor generat per un dels personatges secundaris, sobretot, i una protagonista que no és el mateix perfil de personatge que trobaries en totes les sèries que parlen, doncs, de política i de mons institucionals. I això fa que aquesta sèrie, a l'espera que l'acabi de veure, perquè no l'he acabat encara, només l'he començat, però apunta a poder renovar una mica aquest gènere del thriller polític, que la veritat és que és un gènere divertit, és un gènere que se n'han fet moltes sèries, però que totes acaben anant més o menys allà mateix. Aquesta és The Diplomat, que està a Netflix.
Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicole Trowbridge.
Welcome.
Sir, it's an honor to meet you.
Honor to be met.
Someone is luring a strike force into the Persian Gulf.
The president is sending you to stop a war before it starts.
Not butter a crumpet.
Welcome to London, Ambassador Wyler.
Tell me how. I'm the ambassador's wife.
My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment.
You need to lean into the Cinderella thing.
I'm not doing this the way you would.
That's fine, just don't do it wrong. Not great.
I will rain hellfire upon them.
It's not. Bé, we should be looking. Hem sentit una mica tots els protagonistes d'aquesta sèrie que tenim. Per una banda, doncs aquesta dona, l'ambaixadora, la nova ambaixadora dels Estats Units a Londres, la Kate Wyler, interpretada per la Kerry Russell, que és la que la setmana passada us vaig dir, no?, que era l'actriu de The Americans, que feia un gran paper a The Americans, i que aquí apuntava que faria un gran paper també, doncs és el millor de la sèrie. Ella, la Kerry Russell, fent d'aquesta nova ambaixadora dels Estats Units a Londres, que no volia ser ambaixadora, per una banda. O sigui, ens trobem una tia, que ella és molt més de sobre el terreny, se n'anava a anar a Kabul, vull dir, se n'anava a anar sobre el terreny a fer de... a fer d'aquesta carrera que es diu diplomàtica, no? A fer diplomàtica, però en un lloc on realment ella notés que estàvem fent
alguna cosa
i on ella podia estar al carrer i no només en una oficina i ser una mandada dels altres.
És a dir, que tingués sentit una mica la seva feina, no?
Exacte, exacte. És una tia que en sap molt, que té molta carrera, que té una trajectòria molt llarga, i que té un home que ja ha sigut ambaixador. El seu marit ha sigut ambaixador i és un home que genera passió pel 50% de les persones i un odi profund a l'altre 50%. Per una mica la seva manera de fer, que també la veurem en aquesta sèrie. Llavors es troba que l'envien a Londres en comptes d'enviar-la a Kabul i que tenen plans per ella que ella desconeix de cara al futur en el panorama polític americà.
És a dir, la volen potenciar.
Volen primer posar-la a prova. Mm-hmm. A veure, se n'en sortirà a Londres? Si se n'en surt a Londres...
Ja està.
És la prova de foc, diguéssim, no?
I per altra banda, evidentment, tu, si te'n vas a Kabul o si te'n vas a Londres, la part pública del càrrec és molt millor a Londres que a Kabul, diguéssim, no? A Londres, el primer dia que arriba allà, li fan un reportatge a la revista Vogue.
Per tant,
aquesta part pública també hi és. I aquí tenim un altre problema, que és que ella odia la part pública. Odia els discursos, odia les fotos, odia els reportatges, odia tota aquesta part de cares en fora que té la seva feina.
Cosa que el seu home no era el contrari, no?
El seu home al contrari. Yeah. El seu home li encanta i el seu home s'ha d'adaptar ara en aquest paper de ser la dona de l'ambaixador.
Clar. Clar.
Perquè ell mateix ho diu, no, I'm the wife. Perquè el seu paper ara mateix no és ser ambaixador, sinó ser la parella de l'actual ambaixador. Què passa? Que aquests dos estaven immersos en una crisi matrimonial llarga que abans de que la col·loquessin a Londres havien acordat divorciar-se. Però amb aquesta nova feina el que no pot fer la nova ambaixadora
és divorciar-se. Clar.
Per tant, aquí comença un joc d'ell volent, en part, participar d'aquesta vida política de la seva dona, que ara ell no té. Per altra banda, intentar conquistar-la una altra vegada perquè no es divorciï. Però per l'altra banda, que tots dos saben que allà hi ha una cosa que ja no funciona i que, per tant, han de mantenir-ho de cares a la galeria. Ell vol intentar conquistar-la una altra vegada. Ella veu bastant clar que no. Que això ja s'ha acabat. I ell, que es va entrometent tota l'estona en coses importants de la seva dona. I aquí la sèrie el que fa de diferent és que ho fa des d'un vis còmic. Vull dir, les parts d'ell fent coses que no hauria de fer. I estem parlant dels nivells, com trucar a un diplomàtic que hauria d'estar trucant la seva dona, però que el truca ell perquè ell, com que havia sigut ambaixador, té el contacte, no? Doncs aquestes coses que les podries tractar des d'una part thriller,
sí,
i fer que realment això fos un thriller molt i molt potent, aquí que la sèrie ha decidit fer-ho amb posat còmic.
I això és positiu o negatiu?
Mira, jo et diria que és positiu per el ritme de la sèrie. O sigui, tu, són 50 minuts per capítol, són 8 episodis de 50 minuts. Pel ritme de la sèrie està bé, perquè és un thriller, però té aquest posat còmic que fa que passi una mica més ràpid. Ara, jo crec que si en comptes de fer-ho còmic ho haguessin fet totalment thriller, pues, hagués sigut una sèrie que segurament passaria... la història potser ens estem passant, eh? Però que seria reconeguda com un thriller polític com West Homeland, per exemple.
Clar.
I en canvi, així jo crec que li costarà més que la reconeguin. A mi m'està agradant molt. A mi m'agrada que hi hagi aquest punt divertit, perquè estàs parlant d'un tema que és molt heavy, que és dur, et descobreix una vida dels diplomàtics que jo no coneixia, no? Però alhora doncs, t'ho fa provocant-te de tant en tant que riguis una mica i que aquest personatge que tu l'odiaries profundament si no fos per això, doncs, quan fa coses per ajudar de la seva manera la seva dona, tot i que després la perjudiquin més que no l'ajudin, doncs com que ho fa amb aquest posat còmic, doncs a tu et fa gràcia, no? Per tant, un personatge que tu diries, carai, tio, deixa fer la feina que toca la teva dona, i tu estigues tranquil·let i vés a donar un volt pels patis d'aquesta mansió que t'han donat a les afores de Londres. Doncs fa que hi hagi una certa empatia amb aquest senyor que d'altra manera no hi seria. I a la protagonista la fa més amable, no?
Clar,
la fa una protagonista que a tu et caigui més bé i que et surti una mica d'aquestes línies quadrades que tenim un ambaixador, no?
Però te n'adones que quan es tracta d'una sèrie, noi, costa més de que es converteixi en una sèrie, diguem-ne, de culte, no?
Sí.
Estem com molt acostumats que han de ser d'un altre tipus, les sèries de culte.
Exacte, han de ser com serioses, no? Totes les sèries de culte han de ser com... No sé.
No ho sé.
Jo, o sigui, no, clar, aquí entrem en els gustos de tothom, eh? Jo, per mi, Homeland és una sèrie de culte. Clar, aquesta sèrie que té... O sigui, la creadora d'aquesta sèrie és una de les guionistes de Homeland, per això la relació entre una i l'altra, no?, part del tema que tracta. Totes les sèries aquestes que tracten de política, d'agents secrets, etc., se n'han fet tantes que perquè siguis considerat de culte o perquè passis a ser una mica més del montón,
sí,
ha de tenir alguna cosa especial. Molts casos, Joel, són crítics que diguin...
Sí, no deixen de ser opinions de... Això està clar.
Que està molt bé. A veure, aquesta sèrie, jo crec que, ha tingut bona rebuda als crítics, ha tingut bona rebuda al públic, està bé, és entretinguda i ofereix un punt de vista diferent a la que ens té acostumat aquest tipus de gènere, però per aquesta mateixa raó és possible que no passi més enllà de ser una sèrie més de Netflix, on són 8 capítols, amb una setmaneta els tindreu vistos, en tindreu bon regust de boca, pensareu que bona que és la Kerry Russell, entendreu una mica més el panorama diplomàtic entre Estats Units, Anglaterra, perquè clar, és molt interessant el paper que té aquesta diplomàtica, que és representar. O sigui, no està fent de diplomàtic en un país enemic, està fent de diplomàtic en un país amic.
Clar.
Per tant, ha de representar els interessos dels Estats Units davant dels britànics, amb aquesta relació sempre complicada que han tingut uns i altres, de germans, però potser...
Ara t'ho volia dir.
Sí.
I què li passa? Evidentment, és una sèrie. El primer dia de càrrec que arriba a Anglaterra, un vaixell militar britànic és bombardejat i moren 40 soldats britànics.
Caram.
En el que sembla un atac d'Iran. I llavors aquí, ella, que la zona d'Iran i tota aquesta zona és on ella havia estat destinada en les seves carreres anteriors i per tant els coneix, doncs des del punt de vista diplomàtic, per una banda, ha de vetllar pels interessos dels Estats Units. Als Estats Units els interessa que hi hagi una guerra entre Iran i el Regne Unit.
I l'home, a més la deu qüestionar constantment, no?
No, aquí el paper de l'home és divertit, perquè no és que qüestioni per què li han donat el paper d'ambaixadora a ella i no a mi. Vull dir, hi ha un reconeixement de... Té planta per ser ambaixadora. Hi ha un coneixement molt gran de quina persona és aquesta dona, en plan, sap molt bé que no estarà d'acord en segons quines coses, la coneix molt bé, però sí que mai no estàs del tot segur si el que fa ho fa per ella o ho fa per ell mateix.
Clar.
O sigui, hi ha un reconeixement claríssim de la meva dona, encara que sigui la meva dona, es mereix ser ambaixadora, però llavors les coses que fa, dius, ho està fent per ajudar-la o perquè té un motiu amagat que ell vol acabar sent l'ambaixador, no? I per tant, aquí, i com que són fets amb això, amb vis còmica, doncs fa gràcia, no?, de vegades les coses que fa.
No se la volia lligar una altra vegada, aquest home, per no separar-se, doncs potser ho fa per tot això, també, no?
Aquí hi ha l'altra cosa, també, no? Com vol aconseguir arreglar un matrimoni que està realment molt i molt trencat, fins al punt, evidentment, que no dormen junts en el mateix llit, que... Però bé, sí que hi ha una certa sintonia entre ells. Per exemple, ell esmorza al matí i menja només mitja magdalena, perquè sap que la seva dona no es menjarà tota una magdalena, però la mitja que ell li ha deixat, sí. Llavors, totes les dones juguen amb aquesta dualitat, no? Que per una banda, doncs són una parella que s'entenen i que fan coses imperceptibles moltes vegades per tots dos, com aquesta, però per altra banda, evidentment, el senyor és força imbècil i entorpeix molt la vida de l'ambaixadora i, per tant, és complicat. I, evidentment, hi ha la part de ser una dona en un món d'homes, no? Ser una ambaixadora en un món d'homes, però alhora el dubte de si ets una ambaixadora perquè ets una dona.
Clar.
No?
Una qüestió, aquí veurem molt l'humor britànic o no?
No, perquè no. És americà.
És americà, val.
Sí, és americà, però he de dir que a mi em fa gràcia.
Molt bé.
Vull dir, no és una sèrie de carcajades, no? Però és això, et fa que certs moments que serien tensos en una altra sèrie amb el mateix tema, doncs aquí siguin simpàtics, no? I per tant no estàs 50 minuts pensant, ai, 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 començarà una nova guerra mundial, no?
Molt bé, Sandra, recordem títol i repartiment també. Pere, què anaves a dir?
Perdona. No, si hi havia alguna festa aquesta de l'ambaixadora, alguna cosa d'aquestes, sempre que parlem de les ambaixades ens venen al cap les festes. No sé si va ser per culpa de l'anunci de la Presley amb els Ferrero Rocher i totes aquestes històries o què?
Mira, només et diré que el primer ministre d'aquesta sèrie de Gran Bretanya
sí.
És molt conyon. I és un senyor que de cop es presenta amb el seu descapotable
sí.
Amb aquestes cases de camps que tenen repartides.
Home, ha d'ostentar, no?
Clar.
Ha d'ostentar.
Clar.
Anaves a dir, Sandra?
Anava a avisar la gent que aquesta sèrie es diu, ho hem dit, La Diplomàtica, de Diplomat, però és que aquest any mateix s'ha estrenat una altra sèrie que es diu The Diplomat. Ara mateix no la tenim a cap plataforma nosaltres, aquesta la teniu a Netflix, per tant, no la confondreu dins de Netflix a dues diferents, però sí que quan l'aneu a buscar per internet, a mi el primer resultat que m'ha sortit ha sigut l'altre.
Clar, right? Clar, clar.
I aquí ha hagut com una mena de conflicte, perquè evidentment s'ha emprenyat la sèrie aquesta que era britànica, en aquest cas, rodada a Barcelona.
Ah.
S'han emprenyat de que Netflix faci la sèrie amb el mateix nom, però ningú, cap dels dos, ha volgut tirar enrere i clar. Canviar el títol. No?
Però per tant, la història és més o menys igual, no? Deu ser diferent, no? Suposo.
Doncs no en tinc ni idea, però només sé això, que està basada a Barcelona, en aquest cas, per tant, no està...
A Londres,
com en aquest cas, però sí que els productors són britànics en aquest cas i l'altre són americans. Per tant, així, com dèiem, no? el meravellós exemple de les relacions entre Gran Bretanya i Estats Units aquí, no? Que som amics, però...
Ja.
Només quan ens interessa, no?
Molt bé,
de Diplomat la tenim, aquest thriller polític amb un puntet de comèdia, a Netflix, una temporada, 8 episodis, 50 minuts per episodi, de la creadora Deborah Kahn, una de les guionistes de Homeland, que és d'on agafa doncs, aquesta part més thriller polític, i amb la Kerry Russell com aquesta ambaixadora nord-americana que arriba novata en aquest càrrec d'ambaixadora a Londres i es troba doncs, amb una crisi mundial en el primer dia de la feina i amb un marit una mica torre pipes.
Pipes. Anaves a dir una altra cosa, però bé, acabem amb pipes.
Tenim alguna cosa més, Sandra?
Doncs sí, vinga, us faig una llista d'altres estrenes que hi ha aquesta setmana. Demà a Disney Plus s'estrena una sèrie espanyola que a mi em crida l'atenció.
Aviam.
Es diu Tu también lo harías i és... passa. Hi ha un atracament amb un bus que va de l'aeroport de Barcelona a Manresa.
Sí.
En aquest trajecte, tres atracadors atraquen el bus i algú els mata. I s'escapa. I llavors els sis testimonis que queden a l'autobús no se'n recorden i no li volen d'alguna manera posar cara amb aquesta persona que els ha salvat de ser atracats i que ha matat a tres persones que atracaven un bus. A partir d'aquí, què passa?
Caram.
Comença una investigació policial per saber qui és aquesta persona, però les xarxes socials es comencen a posicionar a favor d'aquesta persona, que li diuen el justiciero. La policia el busca com a un assassí que s'ha carregat a tres persones. Les xarxes socials el veuen com una persona que ha aturat un atracament i ha matat a tres atracadors.
Clar, clar, clar.
I a partir d'aquí doncs, es comença a crear una aureola, no?, de jo contra tu contra mi, el bé i el mal, i mentre hi ha el dubte de si aquests sis testimonis que hi havia al bus realment...
Diuen la veritat,
doncs... ha sigut un d'ells...
Pinta bé. Ara que ho dius, la vaig veure anunciada, eh? Surten les cares així amb columnes.
Sí.
És veritat, sí.
Exacte. I tenim noms coneguts com la Michelle Jenner, en Paco Tous, la Elena Irureta, per tant, hi ha cares conegudes del panorama espanyol i amb aquesta proposta molt Agatha Christie, però amb aquest to també actual de les xarxes socials i de posicionaments per una banda i per l'altra. La tenim demà a Disney Plus i es diu Tu también lo harías.
Molt bé.
Dijous ens arriba a Netflix també la segona temporada d'una sèrie que a mi em va cridar molt l'atenció quan va sortir. No sé si us en recordareu, Sweet Tooth, El Niño Ciervo.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, és veritat.
Us en recordeu que va ser una sèrie que va sortir molt després, molt al principi del primer post-pandèmia, diguéssim, un cop ja havia acabat el 2020, el 2021, doncs a principis del 2021, quan encara hi havia confinaments i coses, va sortir aquesta sèrie que va estranyar una mica perquè anava precisament d'una pandèmia, no? I era una sèrie que ens feia recordar molt en la situació que acabàvem de passar. Si no us en recordeu, és una pandèmia mundial que arrasa la majoria de la població, i entre els que queden comença a sortir una nova espècie que són els híbrids. Mig humans, mig animals. I aquí la por de la humanitat és si aquesta pandèmia l'han creat aquests híbrids o han sigut conseqüència de la pandèmia, no? I a tot això, doncs, aquest protagonista, que és en Gus, que és meitat nen, meitat cèrvol. Doncs bé, no farem spoilers d'on va acabar l'última temporada, però va acabar amb una situació que l'havien de continuar, pues ens arriba aquesta continuació a partir de dijous a Netflix, la temporada 2 de Sweet Tooth, El Niño Ciervo.
Amb la pandèmia de la Covid, no sé si li ha sortit banyes a algú. Bé, vull dir, a veure, ara ha quedat molt lleig, això.
Literals
vull
no
dir,
ho sé.
Ara. No, perquè aquí sortia un nen amb un cèrvol, com deies tu, amb unes banyes i tal,
sí,
no?
Sí, sí, aquí estem parlant de banyes de veritat, exacte.
No figurades.
No figurades.
Bueno, suposo que d'aquestes n'han sortit moltes.
Mira, em va superbé que hagis fet aquest comentari, Pere, per introduir la nova sèrie.
Per això ho he fet.
Dijous també, a HBO Max, Love and Death, que és la nova sèrie de l'Elizabeth Olsen, de WandaVision, i que precisament doncs, parla d'uns suburbis nord-americans, una dona casada, un home casat, que per diferents motius se centren frustrats amb les seves vides i comencen un afer, evidentment, purament sexual, de moment. Diguéssim, dos persones amb els seus propis matrimonis que tenen un afer. A partir d'aquí, la dona d'ell un dia apareix morta i, per tant, la policia investiga el cas i tot apunta que ha sigut la seva amant, aquesta altra dona interpretada per l'Elizabeth Olsen. Caram. No en sabem poc més. El tràiler fa molt bona pinta, l'Elizabeth Olsen fa pinta d'estar molt bé en aquest paper i, de moment, els crítics n'han parlat
bé, no?
Prou bé. Per tant, a partir de dijous, HBO Max, Love and Death, aquesta nova sèrie de l'Elizabeth Olsen. I divendres arriba una aposta a Amazon Prime, que a mi també em crida molt l'atenció, es diu Citadel, i és una sèrie dels germans Russo, els de Marvel.
Sí.
Presenten una organització que es diu Citadel, i que està fundada per espies d'arreu del món, per fer el bé, diguéssim, no? O sigui, en comptes de ser espies dels Estats Units, espies d'Anglaterra, espies espanyols, espies de no sé què, són com uns espies internacionals
com
sense...
una Interpol, diguéssim, sí, però d'espies, no?
Exacte, una mica sense bandera, yeah, no? En plan, no volen fer el bé d'un país, sinó que volen fer el bé del món, que això de vegades porta conflictes, no? Entre espies de diferents països. I aquí els protagonistes que tenim és, per una banda, en Richard Madden, que el recordareu per el Bodyguard, és el que va fer d'aquesta última sèrie de guardaespaldes a Netflix també, o Joc de Trons, era un dels protagonistes de Joc de Trons, i per altra banda la Priyanka Chopra, que també té experiència en aquest tipus de sèries perquè és la de Quantico, és la protagonista de Quantico. Llavors, aquí la història en aquest context de Citadel que hem presentat és que el Richard Madden perd la memòria en una missió i perd la pista d'un altre espia, diguéssim que va amb una missió, surt malament i perd la memòria. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ha de recuperar-la i trobar amb aquesta espia, que és la interpretada per la Priyanka Chopra. Això s'estrena divendres a Amazon Prime i també té bones crítiques i fa molt bona pinta els tràilers que han sortit.
Molt bé.
Doncs au.
Ja ho tenim tot, Déu-n'hi-do. Molt bé. Feinada.
Amazon darrerament està posant coses que estan molt bé, eh?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sembla que està tornant a agafar una mica el ritme que havia perdut amb El Senyor dels Anyells, aquesta sèrie. Que
li va costar cara aquesta i després...
Jo crec que els ha hipotecat, no els hi ha sortit com volien que els hi sortís. I bé, veurem com evoluciona Amazon, però és veritat que últimament, Déu-n'hi-do, les sèries que està traient. I atenció, perquè d'aquí res es jugarà una guerra força important per als drets d'una altra sèrie.
Sí.
Que es va anunciar aquesta setmana que s'estava preparant i que jo estic molt enfadada. Twilight, Crepúsculo. S'està preparant una sèrie de Crepúsculo. Una mica com Harry Potter.
Però per què una guerra?
Una guerra de drets. De qui se la queda, exacte. En aquest cas, una mica com Harry Potter, tornaran a adaptar els llibres amb uns personatges diferents que els de les pel·lis amb un format sèrie. Això funcionarà o no funcionarà? Està clar que tothom ho mirarà. Fa falta? No.
No.
Estem una mica com va passar amb Harry Potter.
Yeah.
Vull dir, molt bé que vulguis fer-ho més fidel als llibres, potser ho pots fer més fidel als llibres, però a mi no em posis ara una altra persona, un altre actor fent d'un personatge que jo, per mi, en Severus Snape és l'Alan Rickman. No,
exacte.
No hi haurà una altra persona que faci de Severus Snape. I amb Crepúsculo igual, en Robert Pattinson és l'Edward Cullen.
A veure una sèrie que et treuen la sang, què vols que et digui? Ja ens la treuen per tots cantons una altra vegada, tota aquesta història.
Sí, ens quedarem sense sang amb aquestes adaptacions, això n'estic segura. I que denota una mica falta d'idees.
Falta d'idees, estic completament d'acord.
Cal que anem a refer coses que ja estan fetes? No podem comprar els drets d'altres autors que han fet bones històries i
això
que poden ser
adaptades. Això és com Gris. Aquesta prequela que han fet de Gris és com una mica, no sé, eh? Jo vaig veure en un tros i em va grinyolar per totes bandes.
Doncs mira.
Déu-n'hi-do. Sandra Sotillo, gràcies. Bona setmana.
Adéu.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.